Mira, com m'agraden els senyals horaris, eh?
Sí. Sempre, quan los pitos sonen, a mi també.
Sí, sí, vas conduint a vegades i dius, ei, pararem sí. i els escoltarem. Una cosa que hem d'escoltar, que ja vam començar-la a parlar ahir, però avui ja tenim l'experta en futbol femení d'aquesta casa, entre altres coses, la Laia Coi. Laia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ole! Perquè, teòricament, avui havia de començar un Sevilla-Granadilla. Els sindicats mantenen la vaga per aquestes dues primeres jornades, però per un efecte o defecte de forma podria quedar desarticulada aquesta vaga. Laia, hi haurà futbol o no hi haurà futbol femení?
Què vols dir desarticulada?
És a dir, que per un error de com s'ha plantejat aquesta vaga, que amenaça les dues primeres jornades, per un error formal, tècnica, pot ser que hagi d'obligar les futbolistes a no fer la vaga i, per tant, jugar. I
o sigui, es veurien obligades a jugar.
Obligades a jugar i, per tant, no poder fer aquesta vaga perquè sortirien perjudicades. Però aquí la informació, l'assistència, li fem a la Laia, que és qui rematarà.
Ara mateix hi ha molta incertesa en què passarà el partit d'aquesta nit. A les 9 de la nit, Sevilla, Granadilla, Betis, Granadilla, Tenerife, i això marcarà una mica el transcurs d'aquest cap de setmana. En principi, la vaga està convocada. La Lliga la dona per convocada, si bé és cert que paral·lelament els seus advocats estan mirant si realment aquesta sol·licitud es va presentar tard, perquè s'ha de fer amb 5 dies d'antelació i s'hauria fet, segons assegunen, dilluns al matí, aquesta sol·licitud que ha de rebre el Servei Confidencial de Mediació i Arbitratge. Ells són els que l'han de rebre 5 dies abans. Per tant, el que estem en el punt que ens trobem aquesta tarda és que tota la jornada continua com si s'hagués de disputar, és avui el camp del Sevilla obrirà les portes, tindrà el seu personal de seguretat, estarà tot preparat, les àrbitres s'hi presentaran, hi haurà el personal suficient de la Lliga perquè es porti a terme el partit, i aquí estem a l'espera de si les jugadores es presenten o no es presenten per jugar aquest partit. El Granadilla Tenerife va viatjar ahir a la nit, de fet ahir a la nit van parlar amb el seu vicepresident, el Tudiras, i van dir que les seves jugadores jugarien. Ell va dir que les jugadores estaven disposades a jugar, però en cas que la voluntat sigui la de jugar, la de, perquè al final qui ho va traslladar aquesta voluntat era el seu vicepresident, farà falta veure què fan les del Sevilla.
Clar, aquí passa, a veure qui els hi paga el viatge de Tenerife a Sevilla, perquè les jugadores estaven obligades a viatjar, perquè imagineu-vos que de sobte diuen, ei, es pot jugar si el Granadilla no arriba a viatjar des de Tenerife
bueno,
fins a Sevilla,
palmen. La Laia ens ha dit que elles volen jugar.
Sí, 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 volen jugar i ja estan a Sevilla, per si de cas, per si de cas. I també crec que va parlar...
Per tant, aquesta vaga, si elles juguen, queda com desconvocada, no? Perquè, clar, o la fan la vaga la fan totes
si
o no la...
Si es juga un partit, es juguen tots.
Si es juga un partit, es juguen tots? No, perquè podria haver-hi jugadores que decidissin que no es presenten a jugar el partit. Aleshores, dependria de si aquell equip té suficients jugadores o no perquè comencés. Aquí, a l'hora del partit, s'han de presentar les persones que estan implicades, és a dir, l'arbitratge, el representant de la Lliga i els equips. Si hi ha prou jugadores a cada equip per jugar, comença el partit. Si passada mitja hora des de l'hora de l'inici del partit, és a dir, el partit avui ha de començar a les 9, si a 9:45 no hi ha suficients jugadores per jugar, doncs el partit no es disputarà.
Això em recorda que ara que tenim el Xus, que li agrada molt el tema vintage, i a tu, Toni, també, sempre Carlos Naval sempre explica que el moment que ho va passar pitjor al Barça, delegat del Barça Carlos Naval, diu que són dos moments, evidentment per la mort de Tito Vilanova, i l'altre va ser, us en recordareu, temporada 99-2000.
Atlético Madrid,
sí senyor. Oh, quina veu, deixem-ho parlar, perquè si aquesta veu...
Atlético de Madrid, em sona, era una copa això, era que
sí, era
copa
de rei. Hi havia prou jugadors
del Barça. Era un partit de tornada de Copa del Rei, semifinals, Barça-Atlético de Madrid, sí. Havia el partit d'anada, havia perdut...
3-0 el Barça havia perdut.
3-0, i coincidia amb una convocatòria de seleccions, però per partits amistosos. Mm-hmm. I el Barça crec que només tenia 10 jugadors disponibles.
Ho recordo.
I dels 10, dos eren porters. Eren Gesp i Arnau.
Correcte.
I finalment doncs, va sortir l'Atlètic de Madrid, el Barça que es va quedar allà...
Plantat
allà davant de la banqueta i... El camp tancat, la llotja tancada, i al final, doncs...
Sí, es va fer una mena de pantomima que va sortir a l'equip...
Que va ser una llàstima, perquè si el Barça hagués guanyat aquella eliminatòria, la final hagués estat un Barça-Espanyol, perquè va ser aquell partit Atlètic de Madrid-Espanyol amb aquell gol de Tamudo, que li treu la pilota amb el cap a Toni Jiménez, allà més talla. Però sí, sí, va ser un moment molt complicat.
Que va ser un Atlètic de Madrid que ja havia baixat...
Però jo no era una vaga, jo era un...
No, el que passa és que el Barça va dir que no tenia prou jugadors...
Exacte, no era una vaga.
Perquè la federació tira del planter passat. I el Barça no va voler tirar de jugadors del planter per completar l'alineació.
Un ajornament, no els van fer cas i van dir doncs sortim aquí i s'ha acabat.
Digues, que deia, que i la Laia també ho sap, que l'any passat també la Lliga F va començar fatal, perquè van haver-hi dues jornades per vaga de les àrbitres.
Sí.
no es van presentar les àrbitres perquè volien cobrar més calés. Sí, al final es va resoldre.
Aquest és el punt ara mateix que hi ha un conflicte perquè estan negociant les jugadores amb la patronal el nou conveni col·lectiu que està caducat des de ja fa un any i al principi el que es deia és anem a negociar aquest any per no posar en perill l'inici de la Lliga i ara hi ha 3.000 euros de diferència que ballen entre les dues parts. La patronal ofereix un salari de 20.000 euros mínim per les jugadores i des dels sindicats de les futbolistes demanen que s'arribi mínim als 23.000. Jo entenc que si hi ha una vaga convocada que es mantindrà aquesta vaga, és a dir,
si no
entenc el xup-xup que hi ha hagut aquesta tarda, si sí, de si no, és potser per aquest defecte de forma a l'hora d'haver presentat aquesta sol·licitud.
El que és increïble és que després del Mundial que encara estiguem així.
Sí, sí,
després d'haver estat campiones del món.
Bueno, ha estat campiones del món i després tot el que ha vingut, que en fi que no ens ho acabem. Sí. Laia, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Vamos a ver, pero todavía estamos con este pseudo deporte.
¿Cómo?
Las futbolistas,
ay, por favor,
están de huelga todo el año. Si el fútbol femenino es una gran mentira.
Venga.
Que juegan andando. Ya, Si es que no tienen fuerza. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir?
Pues el fútbol femenino es mentira. Primero,
oye, vamos,
¿qué porcentaje de jugadoras de primera división
no llegan,
llegan desde el córner a la portería?
Fíjense.
Y segundo, no tienen fuerza. Y esto del machismo y el feminismo y demás, es que es algo que es un disparate.
Bueno, esto ya nos lo comentaste el otro día. Otra vez estás con... No sé, ¿no te agrada el futbol femení? Doncs
no
us calleu,
encara que sigui José María García, digueu-li el que li heu de dir,
Aquesta conversa l'hem tingut també moltes vegades a la retenció de Barça.
Pero si es que a la que sobra un poco de aire no tienen fuerza.
A mí me agradaría...
No pueden jugar.
El senyor José María García...
Van a salir volando.
El convido que vingui un dia el Johan Cruyff a veure un partit del femení contra el juvenil, que és una de les seves frases, que si juguen contra un equip cadet o juvenil d'homes, que perdrien. Doncs el convido que vagi un dia...
Però vamos a ver, la número uno de petanca no le podría ganar al número 2 de tenis. Lo digo también en el audio.
Sí, José María, mira, estate por la selección que se está...
¡Vámonos a Georgia!
Mira, que està a punt de, per cert, sortir un del...
Empieza a llover...
Sí, sí. Com plou a Tbilisi.
Aguando de pena.
Déu-n'hi-do, sort que estem aquí més calentets i sense pluja.
Ahir, a aquesta hora, Edgar, parlàvem de la possible, el possible moviment del partit Barça-Sevilla coincidint amb Joaquín Sabina. Joaquín, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Bueno, al final, Joaquín, parece que sí, bueno... Ara està millor que Miguel Bosé.
Les coses com... Sí.
Exacte, està una mica millor que Miguel Bosé. Anava a dir-te que finalment no hi ha moviment.
No hi ha
el Barça
moviment.
No demanarà canvi de partit, per tant considerarà...
Consideremos la montaña de Montjuïc.
Qué bonito será.
Yo no sé veros si... a todos subiendo, andando, y yo en coche, porque voy al concierto.
Recordem, per posar una miqueta en situació, el partit del Barça i el concert de Joaquín Sabina coincideix amb menys de 500 metres, els dos el dia 29, dissabte de setembre, divendres, vull dir, a les 9 de la nit. El Barça va demanar poder canviar-ho el dia 30, dissabte, a les 2 del migdia i no a les 9, perquè coincidiria amb Ombresquer, però al final el Barça, veient la negativa de la Lliga, ha dit, escolta tu, no canviem res, que toqui quan hagi de tocar i que sigui el que Déu vulgui.
Però és que, a més, a finals d'octubre passa el mateix amb Miguel Ríos,
Correcte, ho
hem comentat. I és un Barça-Madrid.
I espera.
Palau Sant Jordi i...
Perquè coincidiran molts concerts
i
al Palau Sant Jordi.
Xus Àngels, no sé si esteu ja tips del Barça i preferiria una Sabina a Miguel Ríos o a Ombresquer.
Jo vaig a Miguel Ríos.
Què dius?
Sí, ja tinc les entrades i tot.
Et saps alguna estrofeta, alguna cançó?
No. No.
Pero vente al mío y te dejo pasar al camerino y nos tomamos algo.
Bueno, però cadascú pot triar una mica el concert que li agrada, no?
Clar,
que, per tant, el Barça ja jugarà ja definitivament...
Tancat, no parlem més.
El proper
cap de setmana, no? Divendres 29.
A les 9.
A les 9. Abans recordem que hi ha un Barça-Betis, Però això ja, això és més endavant.
Bueno,
jo,
què més?
Jo hi afegiria els focs de la Mercè. I per acabar-ho de dubar...
Tot a l'hora. El pire musical
de la Mercè.
Tot a l'hora.
A fer-ho al mateix hora.
Jo no sé si a vostè, a casa seva, li agrada guardar molts records dels nets, o té moltes cosetes antigues, vintage...
Sí, antigues, de la meva època. No sé si és antic, jo diria que no. I tinc encara el rellotge del Titanic, que estava a l'exposició.
Doncs que sàpiga que ara, des de 50 euros, però també la broma pot sortir cara, fins a 420... pot vostè tenir a casa un tros de gespa oficial del Camp Nou.
Què dius?
Sí.
Què dius?
Sí. Hòstia! I signada davant de notari, que és real, que és un tros de gespa extreta del...
Home, clar, perquè com sigui dos pericos,
sí, com les, moro, Que no facin allò de les pedres del muro de Berlín.
Un moment, a veure, però això com ho venen, això? O sigui, clar, un moment acrilato o com
hi ha diversos formats, depèn del que t'agradi. Es ven en format clauer.
Com en clauer? No, però aleshores sí, sí, que van dos no, fulls de gespa?
Us heu d'imaginar, són dos peces de plàstic amb un escut del Barça i una gespa que està més premsada que una oblea d'aquestes a Sant Sebastià. Després...
Seguim. Gran ejemplo.
Gràcies.
M'ha agradat lo de l'oblea de Sant Sebastià.
Imaginar-vos. Després,
hi ha aquesta és la més econòmica.
Aquesta és la més econòmica. Això per,
val, val?
Per uns 40 euros... Uns 20-25. Hi ha una que m'encanta, que és una rèplica a escala reduïda del Camp Nou.
Sí,
on a dins hi ha gespa.
Oh!
Això és perfecte.
Oh!
És molt tipus penyista, perquè és un record que sembla un premi d'una gran... Una
penya igual,
de... Amb el disseny, perdona, amb el disseny del Camp Nou antic.
I del 75. En plan, vintage, eh?
Però la pregunta més important...
Moment, que no m'ha acabat.
Bé, no, però és que has de ser preguntant.
Però
és
gespa,
que no escoltes!
A veure, aquesta gespa després no es queda tota grossa. No,
està dissecada, està dissecada.
És que era aquesta la pregunta.
Tinc a casa i es queda groga.
Clar,
la però... meva no està ni emmarcada, ni amb això. La meva és autèntica, del camp. Ah. No és la d'aquest any, és la de l'any passat, quan la van retirar, que jo vaig anar a cobrir la informació, i l'estaven recollint, i vaig dir, escolta, que em podria portar un pan de gespa? No, no sé si me la van ficar en una capsa, la vaig repartir amb el meu company.
Com si fos la mossa!
La vaig plantar amb una jardinera. Oh. Va començar a créixer. Sabeu aquestes patates quan les plantes hi comencen a créixer?
Sí.
Pues
sí.
La tinc igual.
Com es deia? El gespet. Aquest personatge que era com una mena de patata que li sortia cabell?
Doncs, al cap d'uns mesos la gespa, que estava tota igualada, va començar a créixer desigual i ara sembla un gespet aquest.
O sigui, encara viu. Encara viu.
està grogueta. Bueno, clar, jo no li a mi se'm moren els cactus. Partint d'aquesta base, no...
Però aquí no estem parlant de gespa viva, sinó morta, no?
Gespa seca, morta, seca. La sort és que com ve tan premsada i tan ben tancada, per exemple...
Liofilitzada.
Sí, liofilitzada.
Senyor Marcelí, vostè pot obtenir un rectangle de metacrilat que ve premsat, que això ni groga ni lila.
O sigui, no es passa mai.
No es passa.
No.
I després, si vostè és d'aquells que té aquells armaris o aquelles habitacions plenes de quadres, la pot emmarcar.
¿Qué pasa?
Acaba de marcar Georgia. Lo decíamos, que no se confiara la selección. La lluvia les conviene a ellos como a Fernando Alonso. Y ojo, que acaba de marcar el jugador número 20 de Georgia. El Mikaudatsae. Luis de la Fuente no le pasa la corbata por el cuello. Y ojo, ojo, ojo.
Bueno, se está viendo que es un equipo flojo, no tiene carácter, no tiene nada. Es un flojeras y se están hundiendo.
Mira. Se complica la clasificación.
No, se complica una 4, a veure, José María, tampoc bueno, compliquem.
No, nos confiemos.
Bueno,
queda mucho partido.
José María García, que és l'encarregat de narrar-nos aquesta segona...
Bueno, tampoc no caldria, però bueno.
Però ens va posant al dia del que ha estat el partit.
En cambio conmigo, contra Costa Rica, 7-0. Sí. Y un partido mundial, no una pachanga como
esta. Sí, pero amb tu darrerament en la selecció espanyola també costava molt.
Porque me están boicoteando.
Bueno,
tres cosetes per acabar amb el tema. Sí, senyor Marcelí, que s'ha
mostrat molt. Hem dit versió clau, versió, diria...
Camp Nou.
Rèplica del camp.
La rèplica del camp.
Grés, amb grés, seria amb grés.
Exacte, que això està molt bé, per un 50, que jo crec que és un molt bon preu.
Metacrilatos.
Metacrilat. I un marc, però atenció, perquè quan li digui el preu d'aquest marc, 420 euros.
Oh!
Però què té?
És la versió més cara, perquè és la versió més ostres, barroca o més ben treballada, per entendre'ns.
No puc.
Què diu, president?
No, que és la que enviarem a Qatar per la gent que li agradi, els que tiren pasta.
Bueno,
dues cosetes per acabar amb aquest tema.
Sí.
Era curiós veure...
On ho venen, això, al Camp Nou?
Això ho venen a una paradeta barra botiga que hi ha on actualment hi ha el Museu Interactiu del Barça, que és on hi havia la pista de gel.
Ah,
per tant, es pot entrar per aquell bulevard que li diuen. Després, una cosa, quan van començar les obres, més que com estaven quedant, el que era més curiós de veure, i l'Àngel i el Xus segurament ho van veure, eren les rengleres de cadires, totes com si fos un cementiri de cadires al costat de l'auditori. Molta gent intentava robar-les.
Home.
I és més, a l'últim partit del Camp Nou, molta gent es van portar a la seva casa.
Això és bastant mite, No, o portaves una màquina d'aquestes... No, amb un tornavís normal no podies treure.
Per cert, que veig que el marc del que parlaves, que costava 419 euros amb 99, s'ha esgotat,
S'ha esgotat.
S'ha exhaurit.
Falta peligrosa per Espanya. Ojo, que la podem clavar.
Avui a tarda portem amb aquest home.
Això és la final del Mundial.
Fabián, entrada con los tacos por delante. Tarjeta amarilla para el número 4, Casalla. Y ojo que se perfila Fabián.
No, gols de falta, si ens dona temps en parlarem, són els del Messi, perquè la resta, sí. Gols de falta, la majoria, no n'hi ha ni un que vagi entre els tres pals.
Des de dues temporades... Que
bueno, va, te dejo lanzar la falta i vamos con otro tema.
El portero Marc Basili colocando la barrera. Fabián, que se perfila pierna izquierda.
¡Como un paño!
Va a patear minuto 50 de la segunda. Ahí va Fabián.
¡Como un paño!
I ha dado en la barrera.
Bueno, què deia? Una altra falta inútil.
No, vull traslladar una queixa que la gent de les Corts m'ha fet perquè comuniquem al Versió. Els socis i aficionats o veïns de les Corts demanen que el solar que ha deixat la demolició del miniestadi s'hi construeixin aparcaments per cotxes, zones verdes o zones blaves, perquè diuen que durant molt de temps allò està desaprofitat i la gent de les Corts té problemes per aparcar.
Exacte.
I això és el que hem dit.
Però això no va en consonància, és més, és totalment al contrari de la idea de l'Ajuntament. La idea de l'Ajuntament és que tu paguis l'impost de circulació, perquè tu el pagues a l'Ajuntament de Barcelona, però és provocar que tu no sàpigues on posar el cotxe, no puguis aparcar, que al final li agafis fàstic al cotxe i l'acabis cremant. Per tant, l'Ajuntament no et facilitarà això. En canvi, sí que et facilitarà pues, una zona de pipicant o una zona verda, però no et facilitarà un pàrquing. La gràcia és putejar el ciutadà, tot i que tu pagues un impost, que teòricament és per circular, entre d'altres llocs, a la teva ciutat, perquè el pagues a l'Ajuntament de Barcelona, que és qui te'l cobra. Però no, es tracta de que circulis per altres llocs, per altres indrets, aquí no molestis, i que embrutis i te'n vagis amb el cotxe en un altre lloc. Per tant, els amics de les Corts que s'ho pintin, que se'l pintin a l'oli al pàrquing, perquè no tindran pàrquing.
De forma provisional, mentre no construïen res, em va agradar el tuit que vas fer de Via Laietana, que és un escàndol, però un dia en parlarem,
Aquest, si et sembla, deixem per un altre. Bé, el que és un escàndol és Quique Setién, perquè avui a l'Ètica Fornosa es volia parlar de Quique Setién.
Sí,
pobre.
Després de veure el partit Villarreal-Barça, vaig pensar... A veure si el Quique Setién no era tan dolent com semblava.
Era bo.
Però de cop i volta avui, explica'ns, l'han destituït fulminantment.
Sí. Atenció, perquè segons els companys de Relevo, l'acusen de deixadesa total en fer les seves funcions i d'haver marxat de vacances sense planificar res de l'estiu. Això pot ser perquè el Villarreal ha arrencat amb Setién a la banqueta amb 3 derrotes i només una victòria. També es queixen d'un fet que li pot sonar a Tata Martino, i és que Quique Setién confonia algun dels noms dels jugadors de la seva plantilla. Per exemple, a Jeremy Pino li diu Gerai. A Pepe Reina el confon amb el pare i li diu Miguel, que és el pare de Pepe Reina. I, per exemple, a l'analista David Fuster li diu Raúl. I la gota que va fer vessar el got va ser... Hi havia un partit, que de fet eren llegendes d'Argentina contra llegendes d'Espanya, al Sardinero, el dia 5, i Quique Setién va avançar l'entrenament per poder accedir en aquest partit que jugava al Sardinero i ell poder-hi ser. De fet, ell va fer un vídeo promocional d'aquest partit i van dir, aquest tio el que ha fet és canviar l'agenda per jo poder marxar a aquest camí. Això t'ha ascendit de les pràctiques de Setién. Veurem què és el que passa, però això també ens porta a recordar una mica l'autoritat que tenia. Clar, jo abans ho deia a la reunió que tenim del Versió, quan anàvem a l'escola i aquell dia et deien, mira, el professor o professora titular no ha vingut i et portaven al suplent o la suplent, aquell dia era recochineo. Perquè li deies, es pot jugar a futbol? No, però sí, l'enredaves. Doncs imagineu-vos si arribés Setién, perquè recordarem el New Era 1, com va entrar Setién al vestidor del Barça.
Yo vengo con una ilusión enorme. Podéis entender que para mí esto no es fácil. Llegar a un sitio como este, de repente, en 48 horas, el ayer estaba andando con las vacas al lado allí en mi pueblo, y hoy estoy aquí, ¿eh? Y esto no va a ser fácil para mí, ni para entender muchas cosas de lo que es un gran club como este, ¿eh? Y con grandes jugadores como sois todos vosotros. Sé que mañana tenéis decidido el día del descanso. Yo os quiero proponer que tratéis de entender que necesitamos lo antes posible comunicarnos y hemos pensado que vamos a poner el entrenamiento mañana por la tarde. Sé que a algunos estudiantes les descoloca, esto no va a ser lo habitual y si no os parece mal, que espero que no, tendráis que mañana por la tarde vamos a entrenar y nada más.
Clar, fixeu-vos amb quina autoritat en un vestidor del Barça, o que entres, com has d'entrar. Xus i l'Àngels ho saben, i ara us preguntaré si creieu que...
No ho saben. A veure, el que hauríem de primer explicar... aquest discurs de Quique Setién...
Entra en por, és una persona que entra en por un vestuari, entra en por i mesurant molt les paraules, no s'enfadeix, però heu d'entrenar demà per la tarda.
No has d'entrar sense un vestidor del Barça?
Si ets Quique Setién, potser sí. No ets un grandíssim entrenador. Fa 48 hores estaves amb les vaques allà pasturant allà a la playa de Liencres, m'entens? Però, clar, és una miqueta un mestre, i aquests no només el Barça, sinó el Villarreal i tots els clubs volen un entrenador, un tio que els hi parli de futbol. No volen un mestre, perquè ells ja saben. Quique Setién no és, o sigui, ha perdut una miqueta ja ha perdut ja el ritme, ha perdut el fil del futbol de l'any 23-24. Potser amb el Betis ho va fer molt bé, perquè hi havia Eder Sarabia.
Ara en parlarem.
Eder Sarabia va ser justament el contrapunt. És
sí,
a dir,
però per exemple, Piqué, que no té un pèl de tot, es va agafar
Eder Sarabia pel seu projecte.
Sí, ara explicarem tot això, ho explicarem, perquè coses aquí ja tot és com una mena de trencaclosques que posarem les peces per entendre-ho. És a dir, arriba Quique Setién, fa aquest discurs. Abans d'arribar aquí, qui proposa Quique Setién perquè entreni el Barça?
Doncs la direcció esportiva en el seu moment. Jo encara no entenc per què van voler destituir Ernesto Valverde. Crec que si l'haurien de destituir hauria de ser al final del segon any. Un cop comença el tercer any, jo crec que Valverde hagués hagut d'acabar la temporada. I
quan el destitueixen, disculpa,
no tenien...
era líder. El Barça era líder.
Sí, sí.
Sí, havien perdut la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid.
Amb un partit que recordo que allò del si no recordo malament, el Barça podia haver passat l'eliminatòria i els fores de joc i l'arbitratge el va perjudicar moltíssim.
Els últims 5 minuts van ser letals per l'Atlètic de Madrid va remuntar, però jo crec que es va destituir i encara no tenien substitut. No tenien substitut encara. Es va parlar de Pochettino i al final...
Ens va parlar de Xavi, que s'havia anat a buscar Xavi, no?
Xavi, Pochettino i al final, com que cap dels dos va poder venir o no van voler venir o no es van posar d'acord, doncs al final, qui queda i al final, doncs és el que passa, Toni, en algun moment donat hi ha algú en un despatx que diu, i el Quique Setién, que amb el Betis jugava molt ben Quique Setién amb tres defenses i tal, doncs Quique Setién, doncs, Quique,
home, però això vol dir que quan tu prens una decisió, o sigui, tu prens la decisió de destituir Ernesto Valverde,
jo crec que
pots destituir si tens un recanvi.
Crec que estava Vidal de director esportiu i jo crec que va haver-hi una precipitació i que Valverde hauria d'haver continuat.
Que a Vidal ja anava dient, si recordo, per exemple, a Vidal en aquella època ja anava dient que tenia queixes, es va sorgir tota aquella polèmica amb unes declaracions que va dir que hi havia jugadors que el anaven a veure i li deien que no entrenaven. No sé si us en recordeu, que va dir que no entrenaven i això va generar que Leo Messi, que dius, sí, que si va parlar Leo Messi és que es va sentir a l'oït, que va dir que qui era ell per dir que no entrenaven o no entrenaven, que es posés en els seus assumptes. I tot això va anar desencadenant a que al final d'aquesta eliminatòria al final se substituís a Ernesto Valverde.
I de fet no és la primera vegada, que...
És a dir, hi havia com dos fronts al vestidor, uns a favor de Valverde i els altres en contra de Valverde, pel que hem anat deduint, no? I es destitueix Ernesto Valverde, però no hi ha un recanvi.
No,
i aleshores ve Quique Setién.
I llavors ve Quique Setién, no ens oblidem que és l'entrenador del 2-8,
Sí, sí. Sí, sí.
És l'entrenador del 2-8 a Lisboa, Que ja sé que potser no va tenir un tant per cent de culpa tan gran com tots els partits quan un equip perd se li dona la culpa a l'entrenador. No crec que va ser culpa de l'entrenador, però òbviament era l'entrenador i la part de culpa corresponent que
tenia. I ell arriba amb Eder Sarabia.
Correcte.
Que ara tu parlaves d'Eder Sarabia, que aquest passatge també és curiosíssim, perquè Eder Sarabia en aquell moment era supercriticat pel vestidor.
Sí, era el poli bueno o poli malo.
Exacte. Jo crec que els complementaven...
Però el bueno qui era? El Quique o...
Setién
era el bueno.
Claro,
home, perquè es deixava fer tot el que volien.
Fixeu-vos el discurs de capellà que hem sentit, i en canvi Eder Sarabia, recordareu el Santiago Bernabéu en una pausa d'hidratació, com anava cridant amb molta vehemència, com s'enfadava quan els jugadors fallaven, i era una mica el que, entre cometes, els volia marcar autoritat sense aconseguir-ho.
I els jugadors ni punyatero que es li feien.
Exacte, perquè recordo les imatges que Messi al Bernabéu se'n van a l'altra punta, perquè dic tu que me tienes que decir a mi...
Perquè no tenia l'autoritat, no tenia el passat, el bagatge, ni l'experiència com per, davant de bèsties com Leo Messi, doncs dir-li, fes això, fes allò. Clar, Messi va dir.
Suposo que és la mítica frase que es diu a tots els vestidors de futbol, i tu con quién has empatado.
Això, per exemple, Setién en unes declaracions va dir, si en 15 anys cap entrenador ha estat capaç de fer seure a la banqueta Leo Messi, ara vindré jo aquí a fer-la seure, i en canvi, Eder Sarabia era una mica al contrari, volia com marcar territori, i els jugadors se n'enfotien.
Yeah. Estem parlant del binomi Quique Setién, digues.
No, que ara una cosa que t'agradarà, Toni, com a defensor d'Òscar Hernández, i és que fa molts anys, a l'època de Cruyff... I
ara m'agrada, es defensa Òscar Hernández. No, que la gent se n'enfot, que jo defen... Jo dic que el segon entrenador és molt important. Doncs
pues mira, això ha agafat força des de pràcticament des dels anys 2010, la dècada del 2010, perquè abans hi havia un primer entrenador i el segon era més assistent, acompanyant, més confident, i ara la gran majoria d'equips és gairebé igual d'important el segon que el primer. És més, i l'Àngels i el Xus, que han vist molts entrenaments del Barça, moltes vegades qui dirigeix la sessió preparatòria és el segon entrenador o fins i tot el preparador físic, i l'entrenador ho veu amb distància. Uh-huh. O sigui que en aquest sentit, Eder Sarabia, a molts entrenaments era qui cridava els jugadors, qui estava darrere d'ells, i Setién, doncs amb aquest posat més de capellà que no pas d'entrenador, sonava mirant amb la seva filosofia estranya.
Aleshores, aquí tenim un vestidor amb Quique Setién, amb Eder Sarabia, el Barça és líder, comença a perdre alguns
bueno, ve la pandèmia.
Exacte, ve la pandèmia, que es demana, recordo, que el campionat es canceli i que el Barça sigui campió de Lliga.
Sí, i després hi ha, sí que és cert, i ho podeu recordar, una sèrie d'arbitratges que ajuden al Real Madrid, que li fan guanyar 4-5.
Però això no s'investiga, això no s'investiga.
Ho va dir Piqué després d'un empat a 0 al camp del Sevilla.
Escandalós.
Que deia que aquesta Lliga no la guanyarien perquè era una jornada i una altra i una altra i una altra. Clar, el Barça venia de guanyar dos lligues consecutives amb Valverde. Clar, l'establishment del futbol hispano, doncs José María no hagués permès una tercera lliga consecutiva.
El imperio de Monopolio y Florentino Pérez manejando los hilos a su gusto.
Ah. Tornant aquí que Setién i tornant a Eder Sarabia, van començar a passar el que dèiem. Hi havia, perquè aquí agafem el fil del que passava al vestidor, que vosaltres ho podeu explicar, que hi havia uns que estaven a favor, hi havia com dos grups, uns a favor d'entrenar més i els altres d'entrenar menys, i aleshores hi ha un partit que per mi és clau, que és el que el Barça juga la Lliga al Camp Nou, que és el Barça-Osasuna. I Quique Setién pren la decisió, és un partit important, de ser a la banqueta Luis Suárez. I aquest partit el Barça el perd 1-2. I què diu? I quan acaba el partit, Leo Messi, que no parlava mai, agafa el micro i diu, ya voy a hacer unas declaraciones.
La verdad que sí, que no esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera, pero marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy muy regular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Durante el año fuimos muy regulares, perdimos muchos puntos donde no deberíamos haber perdido y bueno, este partido indica un poco, como dije recién, lo que fue el año nuestro. Y bueno, tenemos que hacer autocrítica, obviamente, empezando por nosotros los jugadores, pero hacer una autocrítica global. La sensación del equipo es que intenta y no puede, que como dije recién, que deja mucho que desear en muchos partidos y bueno, lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga, pero ya te digo, tenemos que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica, sobre todo hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor.
A veure, Xus Carrillo i Àngels Prieto i també Edgar Fornós. Aquí realment què passava? Perquè clar... Passaven coses molt rares, és a dir, s'asseu Luis Suárez a la banqueta, em consta que Luis Suárez a gent del seu entorn els hi diu hoy se va a montar el pollo,
sí.
El Barça perd 1-2, sí. I surt Leo Messi, que no parlava mai, a fer aquestes declaracions. O sigui,
aquí sentencien a Setién, perquè jo crec que davant d'unes declaracions així de contundents de Leo Messi, no salva ni Guardiola amb una banqueta. Ni Guardiola. Vull dir, jo crec que aquí era una sentència de mort. Vull dir, ells tenien clar que no volien continuar per aquesta línia. Jo no sé si és aquesta temporada quan Leo Messi va fer aquell pols amb el Barça que volia marxar i al final...
Crec que va ser l'any següent. Sí. Però era les declaracions d'un final
de
cicle.
Però ja hi havia un...
Era un fi de cicle.
Sí.
Fi de cicle,
sí.
D'aquell equip que ho havia donat tot al Barça a nivell de futbol, de jocs, de títols. I clar, hi havia ja doncs, el propi Messi, l'errada del fitxatge de Griezmann, Arturo Vidal, Luis Suárez, que ja començava a tenir una edat, Busquets i Deschamps que...
Gol! De la selección española. Álvaro Bravo. Hat-trick. España contra las cuerdas. Se sacude el nerviosismo y Álvaro Moroto bate por debajo a Marmarsili. ¿Qué imagen más triste? El portero de Georgia mojándose con la lluvia.
Ahora porter del València, avui està quedant noi.
Ara que parlem, tanco el capítol Quique Setién, Eder Sarabia, perquè acaba, o sigui, aquest, com diu el Xus Carrillo, acaba el cicle Quique Setién, Eder Sarabia, i va i el fitxa Gerard Piqué. Explica-m'ho, perquè no ho he entès mai.
Doncs,
no era tan dolent, no era tan nefast l'Eder Sarabia, no estava mal vist pel vestidor. Sí. I va i el fitxa un dels del vestidor, que és Gerard Piqué, pel projecte de l'Andorra. Sí, si m'ho podeu explicar, jo no ho entenc.
Un projecte que no és gratis, que li costa molts calés, mantenir un equip a la segona divisió costa una pasta. I si Piqué, que no té un pèl de tonto, amb això estem absolutament tots d'acord, fitxa aquest tio pel seu projecte, i a més ha aconseguit Eder Sarabia que l'Andorra sigui ja un equip que està ja estabilitzat a la segona divisió i que potser d'aquí 2-3 anys pot intentar aspirar a fer un equip per intentar pujar a primera. Per tant, si Piqué diu Eder Sarabia és el meu home, home, alguna cosa tindrà el
doncs,
Madrid,
com,
no?
Doncs perdona, Xus i Àngels i Formós, com sí. S'entén això? Com
home, perquè que jo crec que Piqué no era del bando de jugadors que volien fer fora Setién i Eder Sarabia. Ja ho ha explicat l'Edgar, hi havia un sector que el tenia sentenciat i en aquest sector
és
no
a dir,
estava Piqué.
És a dir, m'estàs dient que Leo Messi i el seu grup van sentenciar i diguéssim van fulminar aquí, que i en canvi hi havia una altra banda de un altre grup de jugadors
perquè, no clar, que jo no he entès fans, mai no dic que siguin superfans, però com a mínim no tenien, ja els hi anava bé, potser
gol!
No treballa tant.
Bueno, hombre, oye, España por la puerta grande como si fuera Rafa Nadal. 1-6
arrasando.
Respira hondo Luis de la Fuente. Y fíjense, la Federación y esa casa de citas sigue adelante, camino a la Eurocopa del 2024.
Es que ya está sí, bien, es que estamos intentando hablar de otras cosas, me estás cortando el ritmo todo el rato.
Pasa de profundidad de Gaya a Nico Williams, se va del número 2 de Gorosovsky y bate por abajo a Mamasili, que esta noche dormirá de un tirón.
Sí. Fixa't una cosa, tindrem el partit de fons amb el García, que estarà pendent, no sí. Passarà res. Penseu que Espanya porta més gols en aquest partit que en tot l'any, ho hem estat
ojo
dient.
Ojo con el dato.
Bueno,
y, sí.
Pero no tantos como conmigo, porque con Costa Rica metieron 7, ¿entiendes? Y por cierto, de la Fuente, muy flojito, porque se puso a aplaudir a Rubiales y después va y el tío se raja. Eso, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí me pareció, en cambio, yo defendí a Rubiales y hasta el final lo mantuve y yo no me he rajado, yo no me he retratado, no he hecho nada, yo dije esto.
La labor y el trabajo de Luis Rubiales, claro, a lo largo de estos años ha sido excepcional, llevando a la Federación a cotas de rendimiento altísimo,
claro,
una labor, diría, sobresaliente.
Fíjate.
Y de los episodios que han pasado en este último partido, creo que el mismo presidente ha reconocido sus errores y no tengo que dar ninguna opinión ni creo que sea necessario que jo dé mi opinió sobre esto. Repito, l'amor del
sí, dic després del que s'ha conegut que ha cobrat Luis Enrique extra,
bueno,
a la federació.
Tío sobresaliente porque me fichó a mí.
No, però dic que després
de
saber
que
has cobrat uns extras a la federació,
bueno,
plan,
final,
que defensis.
No,
ni ho entenc ni ho respecto, però que perquè la gent entengui el per què molta gent defensa una part de Rubiales és perquè els que tenia com a treballadors i els que ell pujava, els tenia...
Però vamos...
El seu jersell era fabricat de bitllets de 500.
Estava engrasadito con billetes de 500.
En aquest sentit, tothom està molt content. El futbol modest, perquè donava moltes partides allà, i els de la seva corda o a qui ell confiava, realment els hi pagava el que hi havia i el que no hi havia. I el que no hi havia. Tornant molt ràpidament al tema Sarabia, s'entén que estigui a l'Andorra i que pugui triomfar.
No, s'entén que Gerard, jo no ho he entès mai.
Mira,
com un tio que estava de fanestrat, que no el vull la vestida, agafa Gerard Piqué, no, i se'l fitxa. O sigui, això vol dir que aquí hi havia un...
Però,
o sigui, és un gest de tot lo contrari de Messi...
Perquè la capelleta Messi, bueno, és la que manava. Exacte, però, i això ja ho podeu dir, ho podeu explicar. Hi havia Messi, la seva capelleta, que manava al Barça. Digueu la veritat.
El pequeño dictador, recullo dos assistències, una de l'Àngels i una de Xus. L'Àngels ha dit que Piqué no era del grup que criticava explícitament a Setién i a Sarabia, exacte, per tant, ell es mantenia més al marge, i agafa una assistència de Xus. Ha dit, Piqué és molt intel·ligent. Sí, sí. I Piqué diu, què necessito per uns badallets, uns cadallets, que són els jugadors de l'Andorra que estan a primera ref. Una persona, que és igual si el coneixen mediàticament o no, un tio que sigui relativament jove, que empatitzi i que sàpiga explicar-li i transmetre aquesta passió i de dir, vinga, chavales, vamos con todo. I a Piqué està encantat amb Eder Sarabia, al mateix temps que Sarabia, jo no descarto que s'intercamin els rols i que el que era primer i després segon, ara sigui primer i segon, és a dir, que Sarabia sigui primer i Setién el repesqui com a segon.
Què perquè dius?
Hem vist tuits de Sarabia, per exemple, l'últim tuit que ha fet Sarabia, quan hem conegut aquest comunicat que ha transcendit a través de Relevo, ha dit, bueno, jo crec que eres un gran entrenador, diu que va pujar al Racing de Santander, va fer pujar també al Lugo, va conduir el Betis a Europa i va entrenar a Barça i Villarreal. Tan malo no debe ser. I és la segona tirada de canya que li fa en els últims dos dies. Per tant, no descarto que digui, oye, mira, en Santander hay vacas, en Andorra hay ciervos, y alguna vaca también, vente pa acá.
Jo crec que el problema no és que fos un mal entrenador, sinó que no era l'entrenador pel Barça. Eder Sarabia li està anant molt bé a l'Andorra.
Perquè és entrenador per l'Andorra.
Exacte, i té molta amistat amb Setién. Jo crec que li deu l'haver arribat on ha arribat i haver començat la seva carrera amb ell, i em sembla fantàstic que se l'emporti, si al final se l'emporta.
Cambio en la selección, se va el goleador Alvarito Morata, y ojo que entra el 9 del Madrid. Mira, el 12 de España, José Lu.
Aprofitaré per preguntar una pregunta ràpida abans d'anar a publicitat al Xus Carrillo, a l'Àngels Prieto i a l'Edgar Fornós. Morata va estar a punt de fitxar pel Barça?
Sembla que sí. Al final, no Àngels? Sé què va passar, algun... però jo crec que estava en la terna.
Sí, però no va ser possible per un tema econòmic.
Bueno, ara tornem. No tenim pasta, per això venim gespa.
RAC 1.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Masvision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Masvision.es. La tornada, millor amb Masvision.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Els gossos arriben al Teatre Borràs, del 15 de setembre al 15 d'octubre. No et perdis una comèdia protagonitzada per Mercè Arànega, Joan Negrier, Sandra Monclús, Albert Pérez i Pau Ferran. Destapa un laberint de secrets aquest setembre al Teatre Borràs. Els gossos. Entrades a la venda a balanyambio.com.
Set amics es reuneixen en la que hauria de ser una festa de celebració. The Party. Poc a poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges.
The Party. Amb Caral Casasayas, Jordi Díaz, Biel Duran, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Belbel.
The Party. Una comèdia de tràgiques proporcions a partir del 15 de setembre al Teatre Poliorama.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
S'acaben les vacances, però els viatges continuen al Viatge B de RAC 1. Cada dissabte de 3 a 4 teniu una cita amb el programa que us porta a conèixer el món.
A la sisena temporada visitarem destinacions llunyanes que tenim pendents. Farem escapades somiades i sortides de cap de setmana per Catalunya.
Cada dissabte a les 3, Viatge B, amb Esther Muñoz.
Tenim la maleta sempre a punt.
RAC 1. Tots som u. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Hòstia, tu, quina Quina tarda porto... Sí.
De veritat.
El moment que vaig prendre la decisió de que vingués a passar la tarda a José María García, que està jubilat, que no sap què fotre, aquí amb nosaltres, dic, mira, pues ven a las de 6 a 8 i així, pues si marca algun gol...
S'entrena el xaval Yamin Bon Nadal, 16 anys i 500 noches... Y ojo, internado por la banda izquierda de Nico Williams, que se regatea hasta el juez de línea, la pone en el segundo palo. Ay, y pasa, llegando desde detrás, se estrena no solo en la selección, sino como goleador el ariete del Fútbol Club.
Bueno, per tant, José María ha marcat, Yamin Nadal, amb 16 anys
Nadal, i 50 dies. Unos 7, y ojo, porque vuelve otra vez España, Yamin, la pone... Y la manda a la tercera gradería.
¡Como un poño! Mira, ara, el pobre Luis Enrique ja comença a suar perquè ja han empatat amb gols a Costa Rica.
Sí, però lo mío era 7-0.
Es verdad.
Y aquí es 7-1.
Bueno, però ara si marquen ja el 8, ja la cosa queda...
Es que la fuente es penoso.
Patético. Bueno, el que dèiem, 16 anys...
Lo más malo que la
pena. I no sé si és el jugador més jove que marca la selecció espanyola.
Sí. Si és el més jove en debutar, també és el més jove en marcar.
Sí, vull dir que dos rècords en un dia.
I en partit oficial, que no és una amistosa, no és una pachanga d'aquella.
Bueno, què en penseu del Yamin? Ja vosaltres el teniu molt vist, que sabeu d'on ve...
És espectacular, la progressió. És a dir, fa 3 anys estava jugant a l'infantil A, eh? O sigui, va debutar...
A l'infantil A?
Va debutar amb el primer equip sent cadet de segon any. No era ni juvenil de primer any. Això és una cosa que passa un cop a la vida. Un cop a la vida.
Sí, però aviam se'n lesionarà.
Bueno, l'hem de cuidar, hem de portar un cotonet.
Home, l'infantil A en fa 3 anys, eh?
Sí, 3, 4, potser són 4.
I d'on ve? O sigui, vull dir, qui el va portar? Qui el descobreix?
D'un equip molt residual de Mataró, on ell és de Mataró.
El Rocafort.
Ell és d'Esplugues,
Rocaforta,
però viu a Granollers, i després a Mataró, llavors el porten d'un equip...
El barrio de Rocafort.
És que realment, quan un nen d'aquests destaca tant respecte a la resta, això de seguida es coneix, perquè tothom parla, mira aquest, hi ha molta gent que va als camps, i de seguida va arribar els informes al Barça i van dir, aquest cap aquí. I l'any passat, que justament l'entrenava el juvenil A, Òscar López i Javier Saviola, deien, és que realment menja...
Javier Saviola, el conejito?
Sí. Conejito, gran també fan d'aquest programa.
Estava el juvenil i no tenia edat de juvenil, encara.
No, que va.
El conejo encara està al costat del Barça?
Ja no hi és. Ara la seva feina com a segon del juvenil A, en principi l'ocupa Giuliano Belletti, encara que ha vingut per fer una altra feina, Giuliano, però en principi ajudarà Òscar López amb el juvenil A, que juga a Youth League, juga a competició oficial.
Sí.
I per cert, ja em va dir el Javier Saviola, aprofito que si un dia vols que vingui, vindrà.
Home, per favor.
Per favor,
que vingui.
Per favor,
Saviola. Jo crec, Toni, que és important destacar que Lamine Yamal, fantàstic, però s'han de tenir nassos Xavi Hernández per posar-lo, eh?
Bueno, avui llegia que Xavi Hernández...
I per mantindre'l.
Sí, avui llegia que Xavi Hernández ha fet debutar 55 jugadors, que es diu aviat. 55 jugadors es diu aviat.
Clar, el tema és, sobretot, quants d'aquests es mantenen, perquè recordo també els primers anys de Guardiola, ha fet debutar no sé quants del planter, Fontàs, d'Isaac Cuenca, etc. Després s'han de mantenir, però sí, és una bona xifra, una bona oportunitat.
Guardiola, per favor. Ets el nostre becari.
Per favor.
Aquí mana Vicente Deportes. Per favor, aquest nom el batem i ni me'l mencionis.
Mai
traïdors en aquest programa, no, eh?
Mai més.
Una persona que ho dona tot al Barça, que és com que t'està donant de mamà i llavors et treu la meta...
Home.
No, eh?
No.
Que t'esteti... A Guardiola va destetar a Barcelona.
Home.
Perquè el Barcelona estava allà xumant del mugró guardiolista i es va destetar.
Perquè no dieu els periodistes que sou la pesta bubònica. No dieu la veritat. A més que no es buida el menjar. El Manchester no es buida.
Perquè la vida
aquí
té la
sí,
plena.
Però allà no.
Mira, li puc respondre aquesta pregunta. Una, va dir, perquè estava molt ben tractat i recolzat per la gent que mana. Dos,
merda.
Dos, perquè li porten tot allò que demana.
I aquí no?
I tres, perquè allà, a diferència d'aquí, està tranquil. Per cert,
però si aquí ningú li deia res.
No li deia res. Si tot el dia anava llegint poemes, si jo què sé, no sé res de la seva vida, no sabia res.
Amics, jo el que baixaria és una mica el to, perquè Pep Guardiola és a Catalunya, és a Barcelona. Per tant, pot estar ara mateix conduint, sintonitzant el Versió RAC1.
Saludem a Pep Guardiola, un dels millors entrenadors històrics de futbol. Entrenador dels rècords, es va portar el triplet, va portar la il·lusió amb una grisó que Barcelona estava en la grisó.
Ara.
Gasparista.
Ara, i unes rodes de premsa ole amb una...
Una persona que té cultura, que sap llegir, que s'ha deixat el cabell per Barcelona.
Lo millor que hi ha hagut a Barcelona.
Es va deixar el cabell per Barcelona, eh?
Com han canviat vostès el discurs?
Va venir amb cabell, i va quedar calvo, i va fer pel Barça.
No he canviat gens de
no.
Hem dit sempre el mateix.
Sí, no han canviat, però no han canviat gens.
I parla idiomes,
eh? I tant, i és guapo.
Alemany, anglès, italiano, català...
Per telèfon.
Sí, per telèfon també parles.
Sembla que si continuem parlant dels que ja no hi són, no perquè hagin traspassat, sinó perquè ja no hi són al Barça, Pep Guardiola ja no hi és, Messi ja no hi és, i és notícia perquè aquesta matinada ha marcat un golaç de falta, a falta de 12 minuts. Lionel Messi.
Espera, que obrim línies a Miami. No sé quina hora és ara a Miami.
Són 6 hores menys, 6 menys. Per tant, són 19 menys 6 són 13... No?
Sí, sí, són 3 quarts de 2. 3
quarts de 2. Doncs, home, és molt bona hora. Leo, buenas tardes. Bon dia.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, ara comentava Edgar Furnós que ha visto tu gol. Y, bueno, un golazo más de falta.
Sí, bueno, la verdad que un día más en la oficina.
Sí. Mira, el gol l'ha aconseguit contra Ecuador en partit classificatori pel Mundial. Jo no sé si Messi es plantejaria arribar en aquest Mundial
2026.
Amb 39 anys.
En 39 años, el Mundial de
Estados Unidos.
Estados Unidos.
De Estados Unidos. Tío,
no hay de costa.
Porque no sabía dónde era.
Però si t'has ido a Estados Unidos per preparar-te pel Mundial i dius que ara no saps on és el Mundial.
De fet, serà compartit amb Mèxic i Canadà, per tant, les distàncies seran abismals, i aquí la notícia és, i això és molt trist, amics i amigues.
Esperemos que no pongan avión.
No, avión, i fes clars, això no et preocupis, però Messi ha marcat de falta. Sabeu quan fa que el Barça no marca un gol de falta directa?
No te lo pregunto.
Te lo digo yo.
Són més de dues temporades, des del 3 de maig de 2021, que el va marcar el propi Messi, que el Barça no ha aconseguit marcar en partit oficial un lliure directe.
Porque ¿qué vols venir a dir?
Que el compañero están cagados.
¿Quién?
Los compañeros, cuando estaba en el Barça lo tenía amenazado. Le dije que solo podía meter yo y nadie se atrevía a marcar.
Ya, pero ahora tú no llegues, así que ahora sí que pueden marcar, ¿no?
Ya, lo que pasa que como me fui al PSG, pues así precipitado me olvidé de quitar amenaza. Y todavía se creen que sigue vigente y no se atreven a marcarle falta a los pelotudos. Lo tiran fuera a propósito.
Leo, que sort que va marxar, va creuar un oceà, perquè ahir ens va explicar Xus i Àngels, el Paco Aguilar ens deia que a França no el poden
no el traguen.
Sí, no ha estat una bona travessia.
És el Figo nostre?
Francès.
Pues és el Figo francès.
Figo francès.
Jo no sé si creieu que Messi, un futbolista amb 39 anys que tindrà el 2026, una, si encara li veieu cames i cap per jugar...
Sí.
Jo també.
Farà el seu últim... De les dents?
Sí, jo crec que arriba.
Jo sí, les lesions.
Jo crec que arriba. Jo crec que després del Mundial de Qatar ell va dir que no, però ara ha tornat al coquet, està allà a Miami, està allà tranquil.
Està content, eh? Un altre cop a Miami.
Tots els problemes, no té pressió, pot anar pel carrer, no hi ha cap problema, està amb Busquets, està amb Jordi Alba, continua jugant caminant, fa 10-15 sprints, que és el que veiem després en el resum dels partits, guanya partits, Beckham està encantat de la vida, Miami igual, a tots els Estats Units igual, i el Tata Martino també està contentíssim i feliç. Jo crec que sí que arriba.
Jo crec que li va anar una mica a passar els últims anys de la seva carrera tranquil, disfrutant amb la família. S'està trobant amb un ambient que li està agradant tant que s'ha tornat a il·lusionar fins i tot per tornar a arribar a aquest Mundial, que jo crec que el tenia descartat, perquè tu un cop has guanyat, què més pots aconseguir? Vull dir, ja ha tocat sostre el Messi, però ara ja és una mica per gust personal.
Però en quines condicions arribarà?
Com ell vulgui, eh? Com ell vulgui, jo crec.
Josep Maria Minguella.
Sí, jo penso que...
No em parles d'Mbappé, que ja ens n'has parlat tres cops.
No, jo el que vull dir del Messi és que si estem parlant en aquests moments d'aquest jugador és gràcies a un tovalló.
Sí, home, també ens ho has comentat alguna vegada.
Vaig conèixer, per cert, la persona aquest desembre que té... aquest tovalló de paper i el té una caixa forta
a
Andorra.
Caixa fort.
Que és la persona que el primer el representava en aquell moment. Per cert, aprofito, no sé com anem de temps, però aprofito que estan el Xus i l'Àngels.
Potser perquè... el misteri, que no sé si el Xus... tenen l'explicació de com pot ser que dos anys i mig sense fer un gol de falsa. Que és que no s'assaja o què passa?
Us dic també els intents. Hi ha hagut 42 intents oficials de llançadors de faltes, de Young, Rafinha i companyia, i no se n'han sortit.
Tema sort, tema atzar... potser fa falta una mica de talent a l'hora de llançar la falta.
Ara.
Les tanques defensives cada cop estan més ben posades, tot i que la distància és de 9-15, etc, però ja posen aquell tio estirat.
I se tumba uno detrás.
Els porters ho tenen molt estudiat a través de
els scoutings i els preparadors de porters. No has tingut sort i, òbviament, suposo que això s'entrena i s'entrena molt al camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva.
Voleu però dir que Messi...
hi ha vegades que la pilota no vol entrar i potser falta aquella punteta de talent que necessites tenir un futbolista per
perquè ara de la plantilla actual del Barça, si tu dius un jugador que creguis que és un bon xutador de faltes,
Rafinha.
Clar, però Rafinha darrerament no juga.
Clar, però Rafinha, jo crec que amb l'esquerra, si és pel perfil dret de l'atac i una falta 3-4 metres de la frontal, jo crec que te la pot jugar.
Lewandowski ho pot provar.
Clar, Rafinha, però és que no...
I sabeu que era molt bo, però entre que ja no hi és i que no jugava res, no ha tingut oportunitats, Pablo Torre.
Ah!
Pablo Torre, en pilota parada, era un escàndol. Sí. És a dir, on posava l'ull, posava la pilota, tant en llançaments des de la cantonada de córner o llançaments de falta i penals, però clar, evidentment va tenir poques oportunitats.
Ho veurem al Girona.
Clar, jo anava a dir, ara que sabeu qui li va obrir les portes a banda de Minguella a Messi a Can Barça quan tenia 13 anys? El Xus i l'Àngels.
Home, què
que
dius?
Que ja el van rebre, ja el van rebre, perquè ells treballaven a la televisió del club, i m'agradaria, ja que hi són aquí, això és una mica atracament perquè no els he avisat, però m'agradaria, Àngels i Xus, començo per tu, Àngels, alguna anècdota particular, privada, que tinguessis amb Leo Messi a curta distància?
Mira, me'n recordo una. Ell devia tenir 16, 17 anys, com el Lamin, més o menys seria. El Barça encara s'entrenava al camp de la Masia, que ara és un aparcament.
Allà sí que era bo.
I hi havia dies que l'entrenament era dins del mateix Camp Nou. En tot cas, els jugadors, no recordo on era l'entrenament, però s'anaven a canviar el vestidor del primer equip del Camp Nou. Nosaltres la tele la teníem a la porta 104 i es pujàvem les escales, estàvem a baix, sota terra. Era un passadís que comunicava el vestidor dels jugadors amb la nostra televisió. Jo marxava allà i pujo les escales i ja com, bueno, per pujar les grades com una rampa, i veig per darrere que em criden: hola, hola. I era el Leo. Hola. Era el Leo que estava esperant el seu pare perquè encara no podia conduir i l'estava esperant, diu: no salgo, perquè estaven els aficionats a fora, no salgo perquè no me vean.
Vergüenza.
Te da vergüenza, sí, te da vergüenza. Me llamaste para saludarme.
Déjame.
Sí, ¿pero qué haces ahí, Leo? ¿No te acuerdas que me dijiste: no, estoy esperando a mi papá?
Sí. ¿Quién
edad tenía?
Yo creo que tenía 16 años.
Ah, 15, que era un...
I ja entrenava amb el primer equip, perquè de fet ell va començar a pujar això amb 16 anys, a entrar amb el primer equip. No sé si era època Van Gaal, i estava allà esperant que vingués a buscar-lo el pare.
Sí, època Van Gaal ja entrenava Leo Messi
sí,
en l'equip.
Sí, jo crec que alguns entrenaments, sobretot amb Rijkaard, però sí, ja se'l veia que pujava alguns entrenaments.
Radomir.
I se l'emportaven sempre, una de les coses que feia d'oci, se l'emportaven al Corte Inglés, pujant la... Sí, no, l'antiga Masia del Barça té una petita rampa,
sí.
Joan 23.
Sí, que arriba al Corte Inglés.
Sofia. Li agradava molt anar a la planta 2, que és la planta d'esports, i anava allà a passar el dia, i també anava molt al bowling que hi havia, no al bowling Pedralbes.
Ah, no? El de Travessera de Gràcia. Home, sí, i tant.
Travessera
de dalt. Aquest encara va o no?
No, aquest va tancar.
Aquest va tancar. Aquest hi havia anat, també, jo.
I el bowling contra i tantes obres potser cau. Anècdota de Xus Carrillo.
El dia que va debutar amb el Porto, un partit amistós, temporada 3-4,
sí.
El dia següent va venir Jorge i Celia, els seus pares, i amb Leo Messi. Perquè nosaltres allà a Barça TV fèiem un seguiment al marge del partit, que ja el tenies per una altra via, doncs allà els càmeres de Barça TV doncs feien doncs els seguiments del futbolista. A qui seguim avui? Pues avui a Ronaldinho, i pues bé, debuta el nano, debuta Messi, que aquest que és un escàndol.
I van anar 5 del juvenil, aquell partit.
I teníem doncs la cinta amb un laptop d'aquells de tota la vida, no? Uh-huh. I els pares veien allà, tal, i me podia ser una còpia, por supuesto. I llavors jo dic, i li dic que, bueno, esto ya va muy en serio, jo els hi dic, això ja és molt seriós. Dic, qui portarà tots aquests temes? Dic, a nosotros, van dir. I és cert que
al
principi la família va ser el que va començar a portar tot el tema de contractes de Leo Messi. Jo li vaig dir, això ho hauria d'agafar un professional. Vosaltres hauríeu d'estar cada 15 dies a la tribuna del Camp Nou aplaudint i gaudint del futbol del vostre fill, i us hauríeu d'oblidar d'aquestes coses, perquè això no és fàcil, això és complicat. Aquest nano té pinta que començarà a fotre uns contractes amb una calarada de nassos. No, nosotros nos haremos cargo de los contratos y tal. Jo dic, vale, jo us recomano que no.
No et
recomano,
va fer cas, el pare.
No està cas, clar, no. Que no van seguir els teus consells.
No, la veritat,
Tal i com vaig dir jo en seu judicial quan hi va haver el cas de Siena del Leo, per lo que jo sé, com a persones són molt justitos,
sí,
i efectivament,
allò,
clar, porten els contractes ells, i llavors ens
podria aquí vas fer una crítica en aquell judici de com portava Jorge Messi, i vas van dir que no estava preparat per portar...
Dóna menys que un embrague.
Por lo que yo sé, tenían muy poca formación, vamos a decir, de aparte como personas, en cuanto a conocimientos de otras cosas, tenían muy poca formación los años que yo conviví con ellos.
Uy, sí, y ya se ha demostrado.
Potser una mica de desconfiança de tothom, ¿no?
Sí, esclar. Sí,
no es refiaven de ningú, no? Potser anaven per aquí els tres.
Bueno, però segueixen igual, sense refiar-se de ningú. Perquè
Marcelo Méndez va ser una de les persones que va assessorar o intenta... Però sí que és veritat que al final, quan hi ha una decisió important, es tanquen, és com un... Es tanquen en plan... Com una
família,
plana major, es tanca la família, i llavors allà surt tot. Si l'encerten bé, i si no, almenys ha quedat en família.
No l'encerten res, si pobre, si no, ni per més que s'esforcin, no saben ni apretar el botó d'una escala d'ascensor.
Bueno, home, per favor. Escolta, estem arribant al final de la setmana i tenim a José María García. Últimos,
vamos ahí, últimos... que alargan 3 minutos por lo que pueda pasar.
Bueno, pero
ya... Unosguete en el estadio Boris Paichate.
Pero es que cada vez cambias el nombre del estadio.
Ahí está, no, digo, ruge.
Digo, haznos ya el resumen para cerrar el partido, porque con 3 minutos ya...
España ya... sigue adelante.
De la Fuente penoso.
De la Fuente salva el cuello y nos encontraremos el próximo martes en Granada contra Chipre.
¿Le metes un sombrero de esos de proceso que decís vosotros?
Resultado final, pues, bueno...
1-7, a falta de estos 3 minutos ya alargué. Lo que pueda pasar.
I partit, per cert, no hi ha ningú ja...
No, la gent ha marxat tot.
Amb la pluja que està caient a Tbilisi, sí. Un divendres, i jo crec que també, tot i que ja no hi ha masses plans, jo crec que també la gent prefereix fer alguna cosa més que no...
La gente se marcha porque en un ratito empieza Curro Jiménez en versión georgiana.
I dóna la impressió de que no ha pres mal ningú futbolista, cap del Barça.
Bueno, mira, ho acabes de dir a una terra, no serà del Barça, que no vas.
Se marxó Gavi hace...
I ha marcat la Vinya mal.
Sí, sí, bueno, però falta, a veure, falta els segons partits, falten tots els seleccionats que estan repartits.
Vull dir,
veurem qui arriba coix i qui no.
3 amb Espanya, 9 repartits amb altres països, i veurem resem, perquè sempre algú sempre toca el rebre.
L'any passat, a la primera aturada de selecció,
hosti, sí,
va caure 4 i Dembélé tocat.
I a la selecció femenina, un clàssic, les lesions de Mariona Caldentei, més la lesió d'Alexia Putellas, que va estar un any fora.
Mira, hem d'acabar. Xus Carrillo, Àngels Prieto, moltíssimes gràcies. Fem una pausa i ja donem la benvinguda a Anna Ballonet.
Versió RAC 1.
No em preguntis per què. L'estimo perquè sí. Perquè arriba a tots els racons de Catalunya. L'estimo perquè la permanència la decidim nosaltres, no ells. I perquè té mòbil fix i internet en un sol pack i a un preu més econòmic. L'estimo perquè sí. Perquè és la meva. Parlem Telecom.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
u.
A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda, rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
RAC 1. Aquest setembre torna la competència. Cada dia de 12 a 1 amb els Òscars. La competència, quinzena temporada.
Com va, si sembla que fos...
Amb més riure, amb més societat, amb més política, amb més... Em pot deixar acabar?
Si no he dit res.
La competència amb els Òscars cada dia de 12 a 1 a...
RAC 1. Tots som... RAC 1.
Doncs Edgar Fornós, primera setmana, anem a descansar, que crec que ens ho mereixem.
Exacte, primera setmana, hem arribat al final, i la setmana que ve més.
Sí, home, i la setmana que ve encara continuarem amb tot el rotllo aquest de les, dels partits d'aquestes eleccions.
¡Vamos, poño!
Exacte, vamos, poño. Ana Ballonesta, què tal?
Hola, com esteu?
Preparant ja la senyera, no? Pel dilluns.
Avui... Tu estaràs aquí, no, dilluns?
Jo estaré aquí, sí.
Tu sé que és una de les bones. Ara,
sí, vostè sí. Estarà aquí dilluns?
Jo estaré aquí!
Ah,
sí, sí.
Ah, bueno, vale. I jo ens també. Veurem, doncs.
Vale,
aquí n'hi ha molts que diuen que són catalans i no la són!
Dilluns estarem aquí a la Diada. Ara en parlarem de tot el xup-xup que hi ha al voltant d'aquest dia. I, en fi, parlarem també d'altres qüestions que ara de seguida us les expliquem.
Doncs amb el teu permís, nosaltres...
Bon cap de setmana, eh? Que vagi molt bé.
Adéu. Parlau de Puigdemont!